encara hi haurà alguns concerts que faran. Que vagi bé, gràcies Jordi. I a vosaltres, bon cap de setmana i tornem dilluns. Adéu-siau.
Amb Gerard Baller.
Bona nit, són 11:15, benvinguts i benvingudes a l'Tu diràs d'aquest divendres 22 de setembre del 2023, el dia que la selecció espanyola femenina de futbol ha parlat també a la gespa i ha guanyat in extremis a Suècia 2-3 amb un gol de Mariona Caldentey de penal en l'últim minut. Era l'estrena a la Lliga de les Nacions, una competició que dona accés als propers Jocs Olímpics de París. Victòria merescuda i de mèrit, de molt de mèrit, perquè no els hi calia parlar a la gespa, però han demostrat novament el seu talent i la seva professionalitat. Després d'una setmana molt i molt convulsa. Cal recordar que aquestes jugadores portaven només 2 entrenaments a les cames, havien dormit 4 hores de mitjana amb reunions fins a les 5 de la matinada i jugaven no contra una selecció qualsevol, no, contra la número 1 del rànquing FIFA, la selecció sueca. Tot plegat enmig d'un ambient reivindicatiu a l'estadi Gamla Ullevi de Göteborg. De seguida anem cap allà amb la Laia Coll per sentir les protagonistes i també el dia que s'ha fet oficial la renovació de Xavi Hernández com a entrenador del Barça fins al juny del 2025, amb un any opcional que s'executarà automàticament en cas de guanyar la Lliga o la Champions i si cap de les dues parts es fa enrere.
Molt feliç, estic a casa meva, estic gaudint. Ens ha costat d'alguna manera arrencar aquest projecte, però crec que anem bé, estic molt content.
S'ho ha guanyat, Xavi, s'ho ha merescut, especialment per la Lliga de la temporada passada, tot i que ell és conscient que el Barça és un dels clubs més complicats del món i que, ens agradi o no, sovint les renovacions en aquest club se les guanya un partit a partit. Preval, com sempre, el curtterminisme. La renovació de Xavi i la victòria de la selecció espanyola femenina de futbol marcarà una bona part d'aquest Tu diràs. Demà, però, hi ha partit a Montjuïc, un Barça-Celta, partit a 6:45 de la tarda, evidentment des d'una hora abans, a RAC1 amb el Pou i companyia. Xavi té gairebé a tota la plantilla a disposició perquè Ronald Araujo ha rebut l'alta mèdica. Per tant, ja només queda Pedri de baixa, només Pedri a l'infermeria. També tenim notícia d'última hora sobre Vitor Roque, el davanter de l'Atlético Paranaense, fitxat pel Barça, que ahir es va lesionar, o millor dit, el van lesionar, el turmell dret en un partit de la Lliga Brasilera. Doncs bé, el seu club, fa qüestió d'uns minuts, ha fet oficial que té una lesió als lligaments del turmell dret i que a partir d'ara comença un tractament conservador, és a dir, que per tant no passa pel quiròfan. Els temps de baixa no es concreten, unes 6-8 setmanes, depenent, evidentment, d'aquesta evolució del tractament conservador. Per tant, el Barça tampoc és que li hagi de preocupar massa la lesió, tot i que, lògicament, n'estarà pendent. Un Barça que podria dormir líder demà a la nit, igual que el Girona, que rep el Mallorca a partir de les 2 del migdia a Montilivi, amb les novetats d'Arnau i d'Ibra que ve a la convocatòria i amb la baixa d'última hora de Justin, amb problemes, novament, al turmell. De tot plegat, d'aquest Barça-Celta, de l'Espanya-Suècia, del Girona, etc etc. En parlarem en temps de tertúlia amb el Marc Barbà, el Juan Irigoyen i el Toni Joan Martí. Quatre minuts per sobre de 11:15 de la nit. Tenim l'esport en directe. Ha començat la 6a jornada de la primera divisió masculina de futbol amb Mendizorroza en joc als últims minuts. El partit entre l'Alavés i l'Atlètic Club de Bilbao, Joan Camí.
Hola Gerard, bona nit. Sí, a punt d'arribar a la mitja hora de partit a la segona part. Ha marcat a Iñaki Williams, ara mateix a l'Alavés 0, Atlètic de Bilbao 1. Estava a punt d'empatar l'Alavés en un contraatac. a la segona divisió, també a punt d'arribar a la mitja hora de la segona part, guanya l'Eibar 1-2 al camp del Cartagena, i tenim un partidàs a la Lliga Francesa,
sí,
entre el primer, el Mònaco, i el segon, el Nice, ara mateix 0-0 al marcador, i el Mònaco ha fallat dos penals. Balogun, una de les cares noves d'aquesta temporada, ha fallat dos penals, una a la primera i l'altra a la segona part.
Amb aquest Alavés 0, Atlètic Club de Bilbao 1, a falta d'un quart d'hora encara perquè s'acabi, l'Atlètic Club empataria a 13 punts amb el Girona i el Barça a la segona, la tercera i la quarta posició de la Lliga, i l'Alavés es quedaria amb 6 puntets a la zona mitjana-baixa de la taula classificatòria, 3 punts per sobre del descens. Al tram final del programa, per cert, també repassarem alguns dels temes més destacats del futbol internacional mentre fem la volta al món amb el Joan Camí, i avui amb un nou fitxatge, una cara nova com és l'Andrea Ors. I farem també la prèvia de la Lliga CB i la Lliga Femenina de Bàsquet. Com hi arriben els 7 equips professionals de casa nostra? Quins objectius tenen? Ho explicarem tot plegat. Per cert, la Lliga Femenina, que ja ha començat, ho ha fet aquest vespre amb victòria del vigent campió, el València Bàsquet, contra el Celta per 76-47. 6 minuts per sobre de 2:15, una pausa i anem cap a Göteborg per saber com ha anat aquest Suècia 2, Espanya 3.
Tu ho dirà, amb Gerard Ballé.
Ha estat genial aquesta primera cita. Què et sembla si em dones el teu número de busca i ens tornem a veure?
Busca? Actualitza't. A tots ens van bé els canvis i els teus pneumàtics més. A Peugeot Service et donem un 2x1 pneumàtics de les millors marques perquè circulis amb total tranquil·litat. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Un 24 de maig van batejar el meu nebot. Me'n recordo perfectament. Aquell dia vaig celebrar la Champions.
Hi ha molt de futbol a la teva vida, i també a la nostra. Torna tota la UEFA Champions League i tota la UEFA Europa League a Movistar. Marca un golaç i tria un Smart TV, un smartphone o una consola des de 0 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
Ets dels que es pensen que un elèctric no el tenen a l'abast? T'equivoques. Descobreix Dacia Spring 100% elèctric des de 12.990 euros amb Moves 3 inclòs i ara amb ofertes addicionals. Només del 20 al 30 de setembre al teu concessionari Dacia. Condicions a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
RAC més 1 Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usà. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballé.
Vinga, anem per feina. Connectem amb Göteborg, amb la nostra enviada especial en aquest partit que hi ha hagut entre Suècia i Espanya i que acaba guanyant la selecció espanyola per 2-3. Hola, Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Partit una mica de muntanya russa, a Espanya però dominant, a la segona part el podria haver sentenciat a, jo crec que amb facilitat, al final ha acabat guanyant l'Aia amb un gol a l'últim minut de Mariona, amb tota la càrrega significativa que té després de tota la setmana que havien passat les jugadores.
sí, en línies generals podem parlar d'un molt bon partit de la selecció espanyola, però sí que és veritat que ha sigut muntanya russa, perquè Espanya ha començat perdent amb un gol de Magda Eriksson al 23 de la primera, a la sortida d'un córner, que ha neutralitzat aquest gol després, minuts després, Atenea, l'única de les mundialistes que, recordem, no va firmar el comunicat negant-se a jugar amb la selecció. Ha sigut un gol amb un xut des de fora a l'àrea, i també és cert que Musovic, la portera local, hi ha col·laborat una mica. A la segona part, Espanya ha dominat molt més el partit, ha sigut superior a Suècia i ha tingut diverses ocasions, i finalment Eva Navarro ha posat Espanya per davant amb un molt bon gol. Aitana ha deixat passar una passada, com va fer Joao Félix l'altre dia, i Eva Navarro, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha fet un retall i ha superat a Musovic per posar per davant en el marcador 1-2 la selecció espanyola. Junti, que ha empatat en la darrera minuts després, però en la darrera jugada del partit, Mariona ha transformat un penal per donar els 3 punts a la selecció, per tant, victòria in extremis. Hi havia dubtes de com passaria factura, doncs tot el que ha passat l'últim mes és que Espanya va ser campiona del món, avui era el primer partit, però també, sobretot, especialment en l'última setmana, amb tot el desgast que acumulaven les futbolistes. En alguns moments sí que se les ha vist cansades, però a la segona part, com deien, sobretot han sigut superiors, han tingut diverses ocasions per posar-se per davant i fins i tot per sentenciar. Del partit i de les sensacions que han tingut les jugadores al terreny de joc, n'hem parlat amb la blaugrana Mariona. Mariona, victòria a l'últim instant amb un gol de penal teu, com d'important era avui guanyar?
Bueno, l'important era tornar a jugar, tornar a demostrar el que sabem fer bé. Crec que ha estat un gran partit, que hem estat a un nivell molt alt, i òbviament pues, estem aquí per competir, per guanyar. Crec que no teníem aquesta pressió, perquè, sent totalment honestes, pues, les situacions a la que arribàvem pues, no eren les millors, i tot i així crec que l'equip ha estat, bueno, de Déu, competint contra la selecció que està en el rànquing com a número 1, així que, bueno, crec que és per estar contentes.
Quin ha sigut el missatge que us heu donat al vestidor abans de sortir a jugar? Perquè tu dius, tot el que ha passat, no heu arribat amb les condicions òptimes, no heu pogut descansar. Quin ha sigut el missatge que hi ha hagut al vestidor abans de sortir?
No, que sabem en quines condicions arribàvem, que han estat dies molt difícils, molt fotuts, que hem patit, que hem dormit poc, que hem estat nervioses, que hem estat estressades, i que estàvem aquí i que era el nostre moment de fer el que més ens agradava i el que fem bé, i crec que, com he dit, ens ha sortit bé.
Més enllà de la part anímica, la victòria d'avui és molt important en la lluita per la primera posició de grup i per classificar-se per la Final Four de la Nations League.
Sí, mira, l'altre partit, Suïssa 0, Itàlia 1. Per tant, aquest grup ara mateix el lidera la selecció espanyola amb 3 punts, els mateixos que Itàlia, Suècia i Suïssa. En canvi, no han sumat cap punt. El proper partit d'Espanya és un Espanya-Suïssa contra les suïsses a Còrdoba. Avui, Laia, era el primer partit de Montse Tomé com a seleccionadora. Què en podem destacar de tot el que ha fet?
Doncs que les 6 jugadores del Barça, Cata, Coll, Irene Paredes, Ona Vall, Alexia, Aitana i Mariona, han sigut titulars. Les 6 han jugat els 90 minuts, i la catalana Laia Alexandre ha completat també el partit jugant de parella de Paredes a l'eix de la defensa. Preguntada precisament per això, per la confiança en la central del City, Tomé ha aprofitat per desmarcar-se de Bilda.
Yo tenía mucha confianza en mí, en mi trabajo. Lo único que necesitaba era que nos dejaran trabajar. No hemos podido estos días. Liberación, bueno, no sentía presión. Lo que sentía era ganas de empezar a hacer todo lo que habíamos trabajado el cuerpo técnico durante estas semanas, y poder entrenar y pensar en fútbol.
Aquesta era Montse... Montse Tomé parlant sobre la seva, el seu debut, i crec que podem escoltar també Montse Tomé sobre desmarcant-se sobre Bilda quan li han preguntat sobre Laia Alexandri, no, Laia?
Sí, exacte, s'ha desmarcat de l'antic seleccionador, i començant també una mica a intentar marcar aquest perfil propi, perquè aquesta setmana doncs ha estat molt sobre la taula el seu nom, i de fet continuarà sent un debat de si ha de continuar o no sent la seleccionadora més enllà d'aquest proper partit de dimarts contra Córdoba.
Ja comenté que començava una nova etapa de verdad, que yo no era Jorge Bilda, que soy otra persona totalmente diferente. Y bueno, al final la convocatoria que hemos hecho desde el primer día refrenda un poco la diferencia, y en este caso Laia pues es una jugadora que contamos con ella.
Dimarts hi haurà un nou partit a Còrdoba, un nou examen a les 9 de la nit a Espanya, a Suïssa. Tomé avui se l'ha vist força activa a la banda, però tot el que ha passat en l'última setmana, doncs ara mateix hi ha un trencament entre el que és el vestidor i és l'staff tècnic. S'haurà de veure més enllà dels resultats també com evoluciona la convivència en aquests dies que queden de concentració.
Això pel que fa al partit, que com diem ha estat una gran actuació de la selecció espanyola femenina, fins i tot per alguns els hi pot sorprendre que Espanya d'alguna manera hagi tingut aquest rendiment després de tot el que ha passat en aquests últims dies. I de fet, abans del partit també hi ha hagut reivindicacions, fins i tot conjuntes, entre la selecció espanyola i la selecció de Suècia, Laia.
Sí, les jugadores dels dos equips han mostrat una pancarta amb el hashtag Si acabó i el missatge, escrit en anglès, La nostra lluita és la lluita global. Les jugadores de la selecció espanyola també han portat una cinta al canell amb el número 10, el dorsal de Jenny Hermoso, i en la fotografia oficial de l'equip han aixecat el puny per mostrar aquest dorsal número 10 i el hashtag Si acabó. I a la graderia, que per cert estava plena, la graderia del Camp Lleó Levi, també hi ha hagut suport amb algunes pancartes, i quan la selecció espanyola ha saltat al terreny de joc han rebut un llarg aplaudiment dels aficionats suecs en referència per felicitar-les per aquest Mundial que van guanyar el passat mes d'agost a Austràlia i Nova Zelanda. I després hem pogut escoltar la zona mixta també parlant una de les jugadores del Barça, Irene Paredes, que ha agraït tot el suport que estan rebent de l'afició, però també de les seleccions dels altres països.
Es bonito, pero es que lo comentamos, que no somos nosotras, que somos todas, y lo sabemos nosotras muy bien. Entonces se agradece ese gesto, pero además es que lo que hemos podido escuchar de ellas es que se sienten parte de esto y bueno, vamos todas a una. Al salir a calentar, bueno, hemos recibido aplausos, han sacado algunas pancartas, yo creo que no he visto todas, pero sí he visto alguna muy grande, y nada, darles las gracias.
No han sigut les úniques les jugadores de Suècia i l'afició de Suècia que ha donat suport a les jugadores de la selecció espanyola i en especial a Jenny Hermoso. També avui hem vist la selecció d'Anglaterra que han mostrat suport, també portant una cinta als canells. Hem escoltat a la Irene Paredes, que avui per fi ha tornat a lluir el braçal de capitana.
Os he dicho mil veces, a mí al final lo del brazalete, pues bueno, es algo simbólico, no voy a dejar de actuar diferente, lo lleve o no. Hemos votado las jugadoras, en realidad había salido Alexia delante de mí, pero bueno, sabemos lo que es Alexia, me ha pedido que lo llevara y se lo agradezco también.
Un nou gest d'Alexia, que com ara explicava Paredes, li ha donat a ella el braçal perquè fins abans de que esclatés el conflicte amb les 15, Irene Paredes era la primera capitana, Alexia era la segona i Jenny era la tercera. I, de fet, Paredes continuaria sent, per tant, la capitana si Bilda no li hagués retirat el braçal. El vestidor, a petició de Montse Tomé, ha votat per aquests dos partits que havien de ser les capitanes, i la votació per aquest ordre ha sortit Alexia, primera capitana, segona Paredes, Mariona i Aitana, però el que ha volgut fer Alexia, doncs, cedir-li aquest braçal a Irene Paredes, perquè, com diem, si no hagués Bilda no li hagués retirat la capitania, doncs seria qui seguiria sent la primera capitana.
De fet, com es va veure en la roda de premsa que van fer tant Alexia Putellas com Irene Paredes, eren les dues capitanes, no podia ser d'una altra manera que Alexia i Irene fossin les dues capitanes, i que en aquest cas, doncs, qui lluís el braçalet de capità té un càrrec simbòlic també, com ha comentat Irene Paredes, deixant-li el braçalet a Alexia a ella, a la central del Barça. Al costat de la Laia Coll, a Göteborg, hi tenim la col·laboradora del Tu diràs de RAC1, companya del mitjà dia atlètic, la Laia Cervelló. Hola, Laia, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
T'ha sorprès a tu l'actuació avui de la selecció espanyola, tenint en compte el que ens va comentar Alexia ahir, que havien dormit 4 hores de mitjana, 2 entrenaments a les cames, reunions fins a les 5 de la matinada. Jo he vist a un equip molt superior a l'altre.
Sí, de fet, davant tenien l'equip que està al rànquing, o sigui, que està número 1 al rànquing de FIFA, i és un equip que fins al Mundial mai havien aconseguit guanyar. És un equip que els hi costa molt perquè és un equip molt físic, que va molt bé amb pilotes aèries, en fi, és un equip que els hi costa molt històricament a la selecció espanyola, i jo m'imaginava les jugadores jugant cansades i possiblement intentant no lesionar-se, perquè hem de recordar que quan un esportista dorm les poques hores que han dormit les futbolistes aquesta setmana, doncs està més exposat a patir lesions, i al final jo crec que l'últim que volen ara mateix les futbolistes de la selecció espanyola és sortir lesionades d'aquesta setmana horribilis que han viscut. M'ha sorprès, la veritat, m'ha sorprès el nivell de la selecció. Crec que també que s'han alliberat molt després del Mundial, perquè... com li passava també al masculí, és una selecció que jo crec que estava una mica complexada per al fet de no haver guanyat mai res, de no acabar-se de creure el talent que tenia, i jo crec que durant el Mundial es va veure aquest canvi de mentalitat, especialment després del partit contra el Japó, irònicament, després d'aquella derrota tan dura, i crec que ara ho han traslladat als partits que queden. És una evolució que també hem vist fer al Barça femení durant la temporada passada, i crec que és un dels canvis que ho va fer que guanyessin el Mundial, i avui ha fet també que aconseguissin doncs, emportar-se el partit a l'últim minut.
La sensació és que el Mundial va ser un Mundial de les jugadores, que es van unir, i avui queda més clar que mai que amb dos entrenaments Montse Tomé tampoc pot retocar gaire res. Vull dir que la rellevància aquí del seleccionador, o en aquest cas de la seleccionadora, queda una mica diluïda, no? La rellevància que tenen en aquest cas els papers dels entrenadors, tenint en compte la qualitat i el talent que tenen elles.
Sí, tenint en compte que és una selecció que la podries partir per la meitat, fer dos equips i que juguessin amb una final, clar, és que estem parlant d'una plantilla que té molta qualitat. I que, a més, moltes jugadores tenen automatismes de jugar juntes a la selecció, evidentment, durant molts anys, però també al Barça, que és el cos dur de la selecció espanyola, i jo crec que al final es nota, com es notava també amb la masculina quan van guanyar el Mundial de Sud-àfrica. Són coses que, evidentment, pesen molt, i crec que... És que si tu vas a mirar el partit d'avui, el partit de les semifinals del Mundial, hi ha molts paral·lelismes, també. La selecció sueca també va empatar el partit a pocs minuts del final, van guanyar també els últims minuts de partit, i al final és el que dèiem, que és un equip que va sol, té de les millors jugadores en moltes posicions, una cosa que és el primer cop que passa a la història de la selecció, i és algú que, evidentment, doncs, té molta rellevància.
Ara que parlàvem de Montse Tomé, tu creus que està sentenciada, passi el que passi? Ho dic perquè, clar, si guanya els dos propers partits, si ha guanyat aquest i guanya el següent, no sé si algú es pot plantejar que continuï al càrrec.
A veure, és que Montse Tomé, divendres passat hi havia moltes veus que deien que era qüestió d'hores que dimitís, al final no va passar, i va fer aquella roda de premsa que jo crec que se'n deu empenedir cada dia... I, clar, vull dir, és una seleccionadora que ara mateix no té la credibilitat de cap de les seves jugadores, perquè va mentir públicament ficant coses en boca d'elles que no havien dit. I està en la situació com està, tenint en compte que formava part de l'estaf tècnic de Jorge Vilda, que tampoc és una cosa que els faci especial il·lusió, que tampoc és una entrenadora que tingui gaire bagatge, perquè mai ha entrenat ella sola com a primera entrenadora a cap equip, doncs al final és que se sumen masses coses en contra d'ella com per sentir que pot ser la seleccionadora en la que confiïn les jugadores. Estan fent un canvi ara, i jo crec que és la peça més fàcil de prescindir.
Pregunta important també per la temporada del Barça. Has vist la millor Alexia des que va tornar de la lesió?
Sí, sens dubte. És a dir, jo crec que el Mundial va arribar pels pèls, i també hem de tenir en compte que davant de Panamà va ser titular i va jugar, jo diria que els 90 minuts, que per una jugadora que venia de jugar tants pocs minuts al tram final de temporada amb el Barça, que venia d'una lesió que és gravíssima. Hem de recordar, per exemple, que Miedema va perdre el Mundial i ella es va lesionar abans que Alexia. És a dir, que és una de les pitjors lesions que pot patir una jugadora, i que moltes vegades la recuperació pràcticament és d'un any un cop tornen de la lesió. Llavors, ella va tornar abans d'hora, possiblement doncs, per més que a nivell futbolístic, a nivell de vestuari el que ella aporta, a nivell futbolístic dic, tenint en compte que estava com estava físicament, vull dir, no vull dir en cap cas que Alexia no pugui aportar futbolísticament, però crec que durant el Mundial el fet d'haver estat titular en aquell partit contra el Panamà la va afectar, perquè Vilda d'alguna manera va tenir l'excusa perfecta doncs, per ser en alguns partits, perquè no va estar bé físicament. Ella a més es va frustrar molt amb aquell partit, perquè l'última vegada que havia jugat tanta estona amb el Barça era quan estava al seu pic a nivell esportiu. I ara l'he vist més alliberada, les he vist a totes molt empoderades, a més, tant pel tema de ser campiones del món com pel tema de tot el que han estat lluitant i tota la manera en què les han recolzat. És el primer cop que no se senten tan soles, jo diria. I sí, sí, jo l'he vist molt bé, m'ha agradat molt el seu partit. Crec també que m'ha agradat veure com es combinaven amb Aitana, perquè a vegades sí que és cert que durant el Mundial vèiem que quan l'Alexia jugava, per exemple, l'Aitana, doncs no brillava tant perquè perdia espais per on jugar, perdia llibertat, i avui m'ha agradat veure les dues al terreny de joc juntes i sabent-se combinar, doncs, com ho feien fa anys amb el Barça. I sí, jo crec que és una mica una crida per l'esperança per aquesta temporada.
Mira, que afegirem una altra veu també, que ha vist aquest Suècia 2 Espanya 3. Juan Irigoyen, bona nit.
Què tal, bona nit.
¿Cómo has visto el partido de entrada?
No, lo que vi muy bien es el speech de Laia Servilló, que duró como 10 minutos.
No, la Laia no. La Laia siempre está perfecta a la hora de intervenir, tú dirás.
¿Cómo estás, Laia?
Buenas noches para ti también, Juan.
Buenas noches. No, muy buen análisis.
¿T'has sorpresa tú? Porque lo estabas comentando con la Laia, ¿t'has sorpresa todo lo que has visto? Porque...
¿En qué sentido?
En el sentit de que un equip que
prepartido
porta...
Prepartido o postpartido...
No, durant el partit. Durant el partit, tot el que has vist, tenint en compte que és un equip que porta un mes que està, per moltes coses, menys pel futbol gairebé.
Sí, pero es que a veces el fútbol tiene estas cosas de que todo lo que te pensás que no se... que se tiene que explicar de una determinada manera, se explica de otra. Entonces se genera una sinergia y se genera un espíritu de equipo y combativo. Muchas veces estas cosas unen más. Como equipo, y me parece que también vienen de ganar un mundial. Hay un montón de automatismos que están. Es un equipo que tiene la base en el Barcelona, ahora más con Alexia Putellas en un buen nivel.
¿Te ha agradado Alexia, tú también?
A mí me gustó mucho. Aparte hay un par de detalles que para su
dos sutanas, ¿no? Sí, tiene dos sutanas en la primera parte.
Sí,
¿eh?
Una que no entra tan limpia, ¿no? La primera creo que es la, ¿no? Que no entra, que rebota. ¿Por qué me miras así con esa cara?
Está mirando, lo digo porque Juan, si no el saludo, la gente no sabe quién tienes al costado. Hola, Toni Joan Martí, buena nit, ¿eh?
Hola, buena nit.
Está muy bien Toni hoy.
Sí, Toni siempre ve...
Bueno, el primero que noto muy limpio, el segundo es precioso, el segundo caño es... Y yo la vi muy bien, la verdad que me pone muy contento por ella, me pone muy contento por el Barça, sobre todo porque recuperar esta versión de Alexia Putellas me parece fantástico. Y sí, esperaba realmente que España dé un golpe en la mesa, que el golpe en la mesa que había empezado en los despachos se consolide en el campo. Me parece que era la mejor noticia que podíamos tener.
Laia, de les accions reivindicatives, què en destacaries? T'esperaves alguna cosa més o era ja una mica el que d'alguna manera intuíeu a la prèvia del partit?
Mira, jo, per ser sincera, m'esperava que els primers minuts no juguessin, és a dir, això és opinió 100%, no tinc cap tipus d'informació perquè ho han volgut mantenir molt en secret, però jo sí que m'esperava alguna cosa més en el sentit de més... que pogués generar més, no sé com dir-ho, més rebombori a nivell mediàtic. Crec que ha estat molt bé aquesta pancarta i, evidentment, el tema de les canalleres, em sembla que es diu en català, ha estat... perfecte, en el sentit del missatge i de que calés, però jo, clar, com que ho van estar inflant tant ahir, jo pensava que farien alguna cosa més, la típica imatge que hem vist alguns moments, dels jugadores amb un genoll al terra, doncs esperant doncs, un minut o així sense jugar com a protesta, però bueno, en fi, que jo crec que qualsevol cosa està bé, també tenien ganes de jugar i és lícit.
Toni, que has vist el partit? No l'has pogut veure.
L'he seguit, no l'he vist, però amb la línia del que deia el Juan, sí que és veritat que fa la sensació que aquest grup està tocat per una vareta màgica, que tot li surt bé i que fins al final, evidentment, això li suposa un poder, una possibilitat d'arribar fins al final amb la seva guerra particular, amb l'estament que té davant. Sí, sí. És a dir, és algo fins i tot, no sé si màgic, però esotèric.
Marc Marvà, bona nit.
Bona nit, Ballera.
Bona nit, has arribat aquí corrent gairebé, per l'ascensor de RAC1 i també pel passadís. Tu quan dorms 4 hores de mitjana a la setmana per dia i quan fas dos entrenaments, no sé si en fas més o no.
Sí, sí.
Què, el dissabte el partit rendeixes?
El preparador físic està tremolant. No, seria la definició perquè... La facilitat en lesionar-se és molt alta.
Que avui, per cert, no ho hem dit, però no hi ha hagut a priori cap lesió. És a dir, tothom ha sortit sa i estalvi. Sí que s'ha lesionat, per cert, Graham Hansen amb la selecció noruega, recurrent, ja comencen a ser recurrent els problemes musculars de Graham Hansen. No ha hagut de ser substituïda a la segona part amb la seva selecció, però amb la selecció espanyola,
sí, sí.
Cap lesió.
Hi ha una part mental, jo crec que és clau, que és de jugar feliç, segurament, o d'alliberat. I jo crec que aquesta part, quan m'ho preguntaves, jo recordo sobretot, i ens passa amb els jugadors d'aquestes categories, que has sigut pare i en els primers mesos de ja nits, abans de jugar, que has dormit poc, perquè el teu fill s'ha
acordat. Però no hace falta ser padre, Neymar en Barcelona, quan estava en Barcelona. Bueno,
¿quién no dijo que no era padre, Neymar?
Però hi han partits que pots jugar ben dormit poc i t'ho compensa moltes vegades aquest element d'estar content, de ser feliç, o sigui, tot té a veure amb la mentalitat també moltes vegades, i aquí jo crec que avui les jugadores de la selecció espanyola tenien aquesta, diguéssim, si són diversos gots a vegades en la part física, aquesta part d'autoestima i de moral i de mentalitat positiva passava per sobre del cansament físic o del cansament muscular, segurament.
I Juan, tu que la coneixes bé, aquest gest d'Alexia de donar-li el braçalet a Irene Paredes, de sortir ahir i fer el discurs que va fer, queda claríssim, no?, qui és la capitana d'aquesta selecció espanyola i qui d'alguna manera porta la veu cantant, juntament amb d'altres futbolistes com la mateixa Paredes, no?
No me sorprende para nada l'actitud de Irene d'Alexia con Irene, porque de alguna manera Alexia antes de Mundial ella tenía claro que iba a hacer lo que Irene hiciera. Entonces si Irene volvía, ella volvía. Entonces una vez que Alexia plantea eso, que hayan salido juntas en la rueda de prensa con un discurso trabajado, pensado, meditado, combativo, no es casualidad. Y para mí es un éxito de ellas dos. Es un éxito de ellas dos, porque son las históricas, por supuesto, pero es una manera de poner un golpe en la mesa en muchos sentidos. Primero, pues seguramente fueron las que más sufrieron, porque son las que hicieron todo el recorrido desde el amateurismo total. No hay que olvidarse que Alexia Putella se tuvo que ir del Barcelona porque no había equipos. Que Irene Paredes se tuvo que ir a París a hacer su carrera en el Paris Saint-Germain. Entonces me parece que está bueno que sean ellas dos las que tengan ese reconocimiento, porque la otra generación, también muy combativa y que yo lo celebro mucho, hablo de Pato Guijarro, de Aitana, de Claudia Pina, ya entran en un Barça profesional, ya entran siempre en la ciudad deportiva, es otra historia, es otra manera de vivir, y es lícito todo lo que reclaman y todo lo que piden, porque por supuesto, como decía, con más razón ellas están acostumbradas a vivir de manera profesional. Entonces como que la generación de Alexia, Jenny, Irene es como que están en una ambigüedad, ¿no? Como que transitaron todo, o sea que no. Hay cosas que no le llaman tanto la atención de y sin embargo ellas se pusieron líderes siendo dos personas, perdón, me estoy alargando mucho, interrúmpame,
Laia,
vos también, que no son tipas que les gusta hablar de otra cosa que no sea de fútbol. O sea, si vos, Alexia Putella es una persona que exclusivamente ella siempre se quiere mantener en un segundo plano. No es una reivindicativa del movimiento LGTBI, de mismo Irene Paredes es madre, y tampoco se le hace una reivindicación de la maternidad siendo deportista profesional. Sin embargo, cuando realmente había que ser reivindicativo, salieron las dos ahí y dieron una exhibición. Y eso me parece que es parte de las grandezas de estas dos inmensas futbolistas, però també inmensas mujeres en este contexto.
Laia, alguna cosa més del que ha passat avui, més enllà del partit que hem viscut a Göteborg?
Mira, sí, dos apunts, i en aquest cas que fan referència a coses extraesportives. D'una banda, que avui s'han citat a declarar, l'Audiència Nacional ha citat a declarar tres futbolistes de la selecció espanyola per declarar en el cas del petó de Rubiales a Jenny Hermoso. Els tres noms apuntat al Confidencial, que eren Alexia Putellas, Irene Paredes i Missa, que són de tres de les jugadores més properes dins del nucli de la selecció, a Jenny Hermoso, i també que avui la Federació Espanyola ha fet fora, ha confirmat la destitució de Miguel García Cava, que per cert ahir també va ser citat per l'Audiència Nacional. Miguel García Cava era el director d'Integritat i qui va fer tots els informes sobre el petó de Rubiales a Jenny Hermoso, i que evidentment exculpaven el ja expresident de la Federació Espanyola. Després de la destitució d'Andreu Camps, avui ha arribat la de Miguel García Cava, i no serà l'única. En els propers dies doncs hi haurà més sortides de la Federació Espanyola en aquest nou camí iniciat, provocat doncs per les futbolistes de la selecció campiones del món.
García Cava, que també va ser la persona que va gravar el president de la Lliga, Javier Tebas, sense el consentiment de Tebas, i que després va filtrar els àudios a un mitjà de Madrid, que es van publicar els àudios amb aquella conversa de Javier Tebas per intentar treure-li, no informació, però sí intentar deixar-lo doncs, en mal lloc, a instàncies, evidentment, del seu president, de l'ex ja president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales.
Que raro, Rubiales, grabando gente, sí. No?
Sí, perquè aquesta és una de les coses que no es van comentar massa, però de les mil i una que ha fet Luis Rubiales des que va assumir el mandat de la federació, i han hagut d'arribar les jugadores, i ha hagut de passar el que ha passat a nivell internacional davant de tot el món amb totes les càmeres, perquè...
És que Tebas, Rubiales... quan va passar lo de Rubiales, va fer un tuit que vaig trobar, sí, supereloquent, que ara que has tret Tebas, amb un iceberg. Va fer un tuit que era un iceberg i que bé, venia darrere de tot el tema del femení, és la punta de l'iceberg de tot el que, de la manera que ha actuat la federació, amb aquests exemples de gravar sense permís i amb
també les... per això es carreguen Luis Enrique,
sí.
Perquè és una espècie de xantatge, de dir o te'l carregues o seguirem traient encara més merdes. És una manera de doblegar el genoll.
Sí, vull dir que la manera de treballar de la federació, més enllà de la part que han tingut masclista davant d'un èxit com és el del femení, hi ha moltes altres maneres de treballar denunciables que estan darrere de tot això, i que gràcies, entre cometes, a la lluita de les jugadores, jo crec que hi haurà persones que deixaran el seu càrrec.
I ara que l'Aia està volant l'equip cap a Andalusia, no?
Sí, cap a Sevilla. Demà al matí hi haurà una sessió de recuperació, bàsicament estiraments i tractaments, i després les jugadores tindran lliure fins l'hora de sopar. Demà seran a Sevilla i diumenge aniran a Còrdoba, on dimarts es disputa el següent partit, que és contra Suïssa, a les 9 de la nit. Podria ser, no està confirmat, no se sap del cert encara, podria ser que diumenge hi hagués una roda de premsa al marge de l'oficial de dilluns de la prepartit. Ja ho va dir Alexia, que no tenien cap problema en donar totes les explicacions que fossin necessàries, que sabien que hi era una roda de premsa limitada perquè després hi havia l'entrenament, i tenen previst de tornar a parlar. No se sap per això si ho acabaran fent diumenge o si ho deixaran per més endavant. També depenia una mica de com estiguessin elles anímicament, i ara que sembla que tot s'ha calmat, també el que tenen ganes és de centrar-se en la part esportiva. S'estan jugant molt amb aquests dos partits. A priori Espanya és superior a Suïssa, de fet van jugar als vuitens de final del Mundial i Espanya va golejar, però no deixa de ser un partit molt important, i evidentment que ets superior sempre s'ha de demostrar el terreny de joc. Per tant, haurem d'estar pendents de si finalment diumenge hi ha aquesta roda de premsa, si no dilluns hi haurà la roda de premsa oficial, en què també podrem tornar a escoltar les futbolistes.
És que jo crec que va ser molt clara Alexia Putellas en la roda de premsa, per bé que hi ha alguns encara que no ho acaben d'entendre i que demanen més explicacions. Laia Cervelló, creus que encara s'haurien d'explicar més del que van fer l'altre dia Alexia Putellas i Irene Paredes?
A mi em costa veure què més poden dir, a part del que van dir ahir, que em sembla que el missatge és bastant clar, és a dir, més enllà d'entrar en petits detalls de com ha anat la situació, com han anat les reunions que han tingut aquesta setmana, com s'han organitzat, jo crec que la base ja la coneix tothom, no sé què més han de dir, no sé si alguna gent necessita que entrin en detalls sobre algunes coses, jo crec que... És que ja està tot dit per d'ella. Si volen donar més, si hi ha gent que té més preguntes, evidentment, doncs elles fan bé de dir transparència, explicarem el que faci falta, però és que què més cal?
La Laia Cervelló no li ha donat gaire vida a Montse Tomé aquí a la taula. Hi ha algú que cregui que continuarà més enllà d'aquesta etapa de dos partits que ha dirigit avui a Suècia i després contra Suïssa?
Molt difícil.
Jo no la veo. Pero me parece que dentro de la purga, de la limpieza que tiene que haber, me parece que Montse Tomé en el fondo es la que menos molesta, porque es el eslabón más frágil, o sea que no hay, están cayendo gente más pesada y más importante que Montse Tomé, que en el fondo me parece que ya es una decisión más profesional, ¿no? Me da la sensación de que no está, no sé si está demasiado preparada para hacer la segunda de Bilda. Entiendo que tiene que estar menos preparada per ser la primera entrenadora.
Però aleshores és un punt clau, no? Perquè si exigim professionalitat i uns mètodes de treball a l'altura del que no, són aquestes jugadores, no faria massa sentit. No,
por supuesto, una por supuesto.
Que, el que passa que...
Però, perdona, Laia, però creo que havia gent que era més nociva per al grup lo que puede ser Montse Tomé. No,
Laia, digues.
Una opinió.
No, que hem de tenir en compte que les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola seran el primer trimestre del 2024. A la selecció espanyola ara mateix li queden 5 partits, el de Suïssa dimarts, i després li quedaran les 4 jornades de la fase de grups de la Nations League. És a dir, que si la convivència aquests dies no acaba d'anar del tot malament, si els resultats esportius avui era el partit més difícil, han acompanyat, doncs que podria ser que, per què no, aguantés fins al mes de gener, que aleshores qui entri, la nova presidència que entri, aleshores ja sí, doncs prengui una decisió sobre què ha de ser el nou seleccionador, la nova seleccionadora, que aquí crec jo sí que més enllà del gener no s'allargarà en cap cas el seguiment de Montse Tomé a la banqueta.
És que no oblidem que el director esportiu, clar, amb això que diu la Laia, el director esportiu de la Federació Espanyola del femení era Bilda,
era
també.
Bilda, era Bilda.
Per tant, és a dir, jo crec que el procés lògic seria denominar un director esportiu i que aquest director esportiu, sota unes directrius esportives, doncs trobi un substitut, perquè si no acabarà sent el substitut. Mira, amb el nou president un altre, hi haurà un altre canvi.
En el comunicat que es feia referència als canvis que demanaven les jugadores a la federació, hi ha aquesta reestructuració de l'organigrama de futbol femení, que d'entrada era que Jorge Bilda deixés de ser director esportiu i entrenador alhora, però jo crec que també hi ha aquest rerefons de la segona de Jorge Bilda és ara qui és la seleccionadora, vull dir,
feu sí, que entra, però entre cometes el que jo llegeixo aquí entre línies és dir, a nosaltres que la seleccionadora o seleccionador sigui una persona que estigui decidit per sota uns criteris esportius, que hi hagi algú que els hagi de posar aquests criteris esportius, i ara no hi ha ningú. Per tant, per mi tampoc tindria cap sentit canviar la seleccionadora per algú que quan trobis un nou director esportiu haurà de decidir si aquell criteri li és o no li és convenient.
No, el primer és... Digues.
No, a mi em consta que abans de triar Montse Tomé van estar preguntant per entrenadors més top, que alguns van renunciar i van dir que no volien ser seleccionadors espanyols sota aquesta federació, i llavors a mi no m'estranyaria que posessin a Montse Tomé com si fos una entrenadora interna d'alguna manera, encara que la presentessin com a entrenadora oficial, esperant a després de la Nations League i dels compromisos més immediats que tenien per col·locar un seleccionador amb un nom més potent, perquè n'hi ha molt sobre la taula.
Seria el més lògic a hores d'ara, però veurem què passa, veurem si Espanya suma 6 punts de 6 possibles i si això fa que hi ha alguna cosa més enllà de la convivència, com deia la Laia Coll. Avui que ha dimitit, sinó que l'han destituït, García Cava, com dèiem, el responsable d'integritat de la federació. Ja pràcticament només queden els responsables de l'àrea de comunicació i màrqueting. Veurem si en els pròxims dies també hi ha destitucions en aquest sentit, després de que marxés Luis Rubiales i també la seva mà dreta, la persona que manava més a la institució, a l'òrgan, com és Andreu Camps. 3 minuts i arribarem a 11:45 de la nit. Deixo marxar les Laies, que vagin a gaudir de la nit de Göteborg. Laia Coll, Laia Cervelló, gràcies per...
Pastilles de putassa, Laia
sí,
Coll.
Sí, a la Laia li recomanem que millori la veu, sí, sí. Que dormi, que dormi.
Sí, que dormi.
Però que estàs resfriada, Laia, o el partit te destruyó?
No, no, ja fa dies que estic destruïda amb tot el postmundial intens que hi ha hagut. Va començar amb un refredat que ha anat derivant a aquesta veu. Haig d'agrair al doctor de la selecció espanyola que avui ha intentat ajudar-me amb unes pastilles que resulta que no han acabat de fer l'efecte desitjat. Però bé, la nit de Göteborg la coneixerem anant cap a l'aeroport, que a les 6 del matí surt un magnífic vol de retorn a Barcelona, no sense una prèvia escala a Frankfurt.
Directes, no? Directes de la nit de Göteborg, directes cap a l'aeroport.
De la nit de Göteborg a Montjuïc.
No,
a Montjuïc.
Em sembla que
a Montjuïc, de Barcelona. Que demà hi ha partit.
Els periodistes que seguim màgica. El femení no estem per gaires nits.
Que vagi bé, Laia Coll, Laia Cervelló, gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Que demà hi ha partit. A 6:45 hi ha un Barça-Celta amb Xavi a la banqueta, amb Xavi renovat. Ara en parlem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet. A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamàntol, caldó...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
Torna l'E-Mobility Experience al circuit de Barcelona-Catalunya el 7 i 8 d'octubre. Podràs provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Entrades per 5 euros al cap de setmana a circuit.cat.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
T'imagines tots els protagonistes de l'any en un sol espai?
Rec 55 i Aigües de Barcelona et portem el concert més gran de les festes de la Mercè.
Un escenari, una sola nit i els concerts de...
Els Tiets, Víctor Prats, Edu Esteve, Triquen i Lil Dami.
Dissabte 23 de setembre, a les 8 de la tarda, vine a formar part d'una nit històrica al carrer Menéndez y Pelayo, al costat de la Masia del Barça.
L'accés és lliure.
La Mercè de RAC 105.
Més de 6 hores en directe amb els artistes de l'any.
La teva música també en directe.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, amb la col·laboració d'AMB Bus Metropolità, Fred Rave i l'Erna Parlem i Berti.
Amb Gerard Ballet.
Un minut per sobre d'un quart de 12 de la nit, fent el Tu diràs i fent la tertúlia també amb el Marc Marvà, el Juan Irigoyen i el Toni Joan Martí. La victòria de la selecció espanyola femenina de futbol contra Suècia per 2-3 ha estat una de les notícies del dia. L'altra, sens dubte, és la renovació de Xavi Hernández com a entrenador del Barça fins al juny del 2025. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard Ballera, bona nit.
De fet, és que ha estat el mateix Xavi sí. que aquest matí ja a la roda de premsa prèvia al Barça-Celta de la Mala Estadi Olímpic ha anunciat que la renovació estava pràcticament tancada, o tancada, sí. i aquesta tarda s'ha posat l'smoking i ha signat a oficines aquesta ampliació de contracte.
Ell i el president, amb abraçades i petons inclosos. Renovació fins 2025 amb una altra opcional, és a dir, un més un, ara ho detallem, una millora per Xavi i l'estaf, una millora que ja s'ho explica la Marta Ramon al juny. En aquell moment, el marc econòmic que us vam detallar, Xavi passa de 4 a 8 milions i l'estaf d'un milió i mig a 4. Aquestes condicions entren ara mateix en vigor. Per tant, efectes pràctics, parlem un 2 més 1. I aquesta subjecta, aquest opcional, aquesta temporada d'opcional, doncs que el guanya, que el Barça guanyi un dels dos títols grans, és a dir, o Lliga o Champions, i ningú es faci enrere en aquests acords marcats. I sobretot la sensació de Xavi de tenir el suport de la Junta.
Molt content perquè em sento recolzat, agraït pel president, amb una confiança tremenda, sobretot en els mals moments que n'hi van haver la temporada passada, és quan més positiu vaig trobar el president. Per tant, em noto molt fort en quant a confiança i l'estaf agraït.
Per cert, recordem que això no computa el fair play perquè ja s'ha signat tot plegat després del mercat.
I ho he dit a l'inici del programa... és una renovació que d'alguna manera trasllada la confiança de la Junta a Xavi Hernández, però al final quan ets entrenador del Barça pots tenir un, dos, tres, quatre anys més de contracte. A nivell econòmic sí que et marca molt el camí, no? De, si has de rescindir el contracte d'un entrenador que té un any de contracte no és el mateix que si has de rescindir un que té tres anys de contracte. També evidentment és una millora salarial per ell, que va venir aquí amb una sabata i una espardenya i ara ho deia en Dani, ha passat de 4 a 8 sí. milions bruts, per tant, sí que hi ha una diferència significativa, però que això és el Barça, i que pots tenir un contracte fins al 2025, i a veure com va aquesta temporada, que de moment ha començat molt bé, i ha coincidit la renovació, no sé si curiosament o no, amb el millor moment de Xavi al club, no?
Sí, no, hi ha una part de premi, jo crec, de Xavi, o de rebre un premi després d'haver guanyat la Lliga, després d'haver arribat. Recordem que Xavi ha fet una temporada completa només amb el Barça, perquè l'anterior va arribar un mes de novembre, i arriba amb unes condicions econòmiques en les que jo crec que és important destacar que Xavi aquest estiu, al mes de juny, quan guanya la Lliga, ja té un increment en el seu sou de manera, una manera salarial, un increment salarial com a premi per haver guanyat un títol, que això sí que es pacta en la seva arribada, que és que si aconseguia algun títol Lliga o Champions tenia aquest increment salarial. I la disputa, podríem dir, que entre cometes, que es genera el mes de juny, perquè al mes de juny recordem que hi ha uns primers contactes, és perquè el Barça li proposa una millora en la que és tan poca que és la millora que, de fet, ell ja es guanya amb el guanyar la Lliga, no? I aleshores aquí s'allarga una mica més i és aquí on es doble el salari, passant de 4 a 8, que no és realment doblar-se, perquè a l'haver guanyat la Lliga ja tenia una part de premi, no? I després, amb la llargada, jo crec que té molt a veure amb el tema econòmic pel club. I hi haurà una altra part en què també està premiat, és a dir, si Xavi aconsegueix una altra Lliga, es renovarà fins a 2026 de manera automàtica. Per tant, els premis vindran amb el seu contracte.
Teniu aquesta sensació, també, que la renovació és més que merescuda, però que a vegades doncs donem massa importància, no?, a les durades dels contractes i que s'ha d'anar veient temporada a temporada?
Sí, jo crec que d'entrada firmar un contracte més llarg hauria tingut un impacte major en termes de fair play.
Per tant, d'alguna manera, que signi Xavi per una temporada beneficia més al club que no al mateix Xavi.
Correcte, sí. Això per un costat. D'altra banda, i més enllà del fair play, a nivell econòmic, el Barça no està per tirar coets. Aleshores, també entenc que basar-ho tot en els mèrits esportius és una forma, una excusa, per intentar fer menys bossa, perquè si tu firmes a Xavi per 2 anys i després les coses van mal dades, doncs, evidentment, la indemnització hipotètica a pagar sempre és menor. A mi la sensació que em fa és que tant el Barça com Xavi saben que el club viu una època relativament de transició, que poden haver-hi moltes turbulències, i que amb aquest contracte, no només el club, sinó d'alguna forma també Xavi guanya una mica de llibertat de dir, bé, vosaltres podeu tenir la vostra a dir-hi, però jo també vull tenir certa quota de poder, per més que hi hagi una opció d'un any opcional. Xavi sempre ho ha dit, disfruta molt sent entrenador del Barça, però també hi ha moltes coses que l'han decebut al llarg d'aquest any i mig, no només externes, segurament també internes. És un entrenador que com a jugador ja ho va fer tot, com a entrenador ha guanyat una Lliga. Sí, hi ha el somni de la Champions, però s'ha de ser realista. Per tant, no es vol aferrar a la cadira, i sí que tinc la sensació que un contracte curt omple les butxaques tant de la junta directiva com de Xavi, de si en algun moment es torça, si en algun moment un dels dos comença a perdre la confiança en l'altra part, a poder fer una passa al costat. Per tant, aquest contracte curt em sembla un escut tant com per part del club com per part de Xavi.
Juan?
Yo tengo la sensación que Xavi Hernández firmara un contrato de 2 años, 3, 4, 5 o 15, como lo que te preguntaron en rueda de prensa, si va mañana del club porque hay malos resultados y lo echan, hubiese sido lo mismo que hubiese firmado por 1 año. O sea, hubiese perdonado, ¿se acuerdan cómo Puyol perdonó el último? Tengo completament aquesta sensació.
Ell ha dit, de fet, que no vol ser un problema mai pel club que estima i pel club del...
No, me parecería muy raro, conociendo a Xavi, por cómo piensan que hubiese reclamado ahora el club, en plan, Quique Setién, me siguen debiendo, estoy con las vacas, pero páguenme lo que me deben.
Bueno, Quique Setién se li acumulen els problemes, perquè em sembla que el Villarreal també sí, té una indemnització pendent.
Però Koeman també va marxar així.
No sé si es el pobre Koeman.
Necesitas a Setién. Koeman es más recién que Setién.
Y un home que está ahora mateix sense...
Una leyenda del club, acá.
No ha durat ni un any en els seus últims dos clubs com Quique Setién. Tu també l'has criticat, vull dir que...
Nada, me hace reír.
Va durar més Koeman al Barça que no Setién al Barça i al Villarreal.
Y después sí, a mí lo que sí me genera la sensación, y tengo esta duda yo, y quizás ustedes no la tienen, es qué tiene que hacer Xavi o qué necesita más hacer para lograr un consenso total en los despachos.
Ah, molt bona. Perquè el Dani Aguilar, hombre, crec que ha fet un informe,
sí,
de llums i ombres de Xavi Hernández.
Oh,
sí, ha fet un informe de llums i ombres de Xavi Hernández perquè sí, poden haver moltes llums, però també hi ha coses que no han acabat d'agradar en aquests gairebé dos anys que porta Xavi Hernández al club. Va aterrar el novembre del 2021, d'aquí un mes, i escaig, farà dos anys, com dic. I des d'aleshores, en aquesta temporada i mitja, el títol de Supercopa i la Lliga, però un discret rendiment a Europa, especialment a la Champions. Hem volgut plantejar-nos quines són les llums i ombres, com dic, del tècnic Agarem al capdavant del Barça.
Comencem amb les llums, sobretot, com deies, en un primer gran partit, la Supercopa.
Ven amunt, Sergio, ven amunt, ven amunt, ven amunt! Ven amunt, Sergio, ven amunt! Que el Barça...
Contra el Real Madrid. De fet, Xavi mateix ha dit avui que era el millor moment. Va ser llavors quan es va veure que realment es podia competir un punt d'inflexió, aquest intent d'inici d'una nova era. Dotar d'un nou esperit competitiu ha estat una de les altres llums de Xavi, de saber que es podia fer front al Real Madrid, així com una gran solidesa defensiva la temporada passada. 20 gols rebuts només en Lliga. A més, noms propis, l'evolució de Balde, de Gavi, la irrupció de Lamin i d'altres noms del planter com Fermín, i la regularitat de resultats i sobrietat amb la qual va arribar al capdavant de la classificació i es va consolidar en el lideratge. Pel que fa al joc, ara falta consolidar en partits com el de demà el que sembla ser el millor moment del Barça de Xavi. I per acabar, la gestió del vestidor era una de les grans assignatures. Com gestionaria les famoses vaques sagrades, companys de batalla fa un temps i no s'ha amagat. Els casos de Piqué i Alba paradigmàtics. I les ombres, l'altra cara de la moneda de la solidesa defensiva. Els 26 partits, mentre ha tingut avui a comptar, on que el Barça va deixar la porteria a zero, empatant un rècord històric, també té una altra banda, que és la faceta golejadora. En fins a 13 partits, l'equip va guanyar per 1-0.
¿Pero qué pasa con el 1-0? Cuesta marcar goles, la gente defiende bien, cuesta mucho. El que no ha jugado a fútbol y no ha participado en lo que es el deporte de élite no puede entender lo que es tener un contrario delante, y más un Real Madrid, que es recién campeón de la Champions. Ganar 1-0 es un resultado fantástico, es una maravilla.
A més, llevat de la Supercopa i a l'espera del que passi les properes jornades, el joc no ha estat tan brillant com segurament el que podríem pensar. Sovint, a més, amb algunes explicacions que van causar certa crítica de Xavi.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados, más a jugar de noche.
I a més, amb una gran assignatura pendent. A Europa, dues eliminacions a la Champions, a la fase de grups, una heretada, quasi bé heretada de Koeman, i dues patacades a l'Europa League. La més sonada, la de fa dos anys contra l'Eintracht en el fatídic partit al Camp Nou. L'altra, el curs passat, més acceptable contra el Manchester United.
I la resposta? Quina és la resposta a la pregunta que feia el Juan Irigoyen ara fa un parell de minuts? Per què Xavi no genera consens? El Juan us ho preguntava perquè ell entenc que no ho sap. No tens
no
una explicació.
No sé, creo que no se lo merece.
Val, creus que no s'ho mereix. Tu creus que...
Jo crec que a dia d'avui Xavi... sí que genera consens a la directiva.
En toda.
Un consens, sí, un consens, sí? Un consens...
Com que contundent està, Toni.
Majoria, vols dir, no?
Un consens que potser no és del 100%, però sí molt sòlid, per això se'l renova, perquè jo crec que si tu compares la primera temporada de Xavi o els primers mesos, ell millora a Koeman. L'any passat Xavi millora el seu propi Xavi guanyant la Lliga, i aquest any crec que l'equip, és veritat que és molt d'hora per dir-ho, veurem com respon, però ha començat aquests últims tres partits...
Hay síntomas d'un equip mejorat.
Hi ha símptomes d'un equip mentalment més fort, amb més recursos, amb més qualitat, amb més armes en atac estàtic, i tornant a la pregunta...
Coincidint també amb una plantilla, clar, no?, de més talent.
És que era la pregunta que li feia avui, crec que és el...
Per fi de més talent.
Si no m'equivoco, de Catalunya Ràdio, que li deia, què pesa més, els dos anys que fa ja que entrenes l'equip, o el fet d'aquest... la plantilla sigui la que és ara, que és...
I ell ha volgut destacar les dues coses, perquè ha destacat, no? Per exemple, el nivell de Xavi, de Frenkie de Jong, i l'evolució d'aquests jugadors que potser fa un o dos anys, diguéssim, que estaven rendint per sota del que estan fent ara.
I acabo, amb això vull dir que els mèrits els ha fet, i crec que sí que hi ha consens, però
si hi ha de tant en tant alguna veu més crítica del compte, és potser perquè en el seu moment hi havia qui pensava que era massa d'hora perquè Xavi assumís el càrrec, que potser havia de passar primer pel filial com altres van fer en el passat, i això ho vulguis o no...
No s'ha oblidat això ja, Toni.
En un model presidencialista, doncs sempre és una excusa quan les coses no van bé per considerar que algú no ha seguit les passes correctes o que, perdó de l'expressió, no és un pura sangre. I aleshores això, quan la pilota no acaba d'entrar...
O sea, Márquez lo es, un pura sangre. Está caminando.
Però és que el consens...
No ho sé,
el consens,
i tu creus
quan,
que ho és?
En aquest club,
no més? No lo sé, no lo
en
sé.
En aquest club, el consens, si fins i tot no hi va haver... O sí que hi va haver consens, però fins i tot hi havia veus crítiques en l'època de Messi, de Xavi, d'Iniesta, Guardiola, etc, etc. Com no n'hi haurà ara, no? Que segurament hi ha gent que potser ha posat el llistó massa alt, no? Tenint en compte el nivell de la plantilla.
A veure, o sigui, el que no... O sigui, no es pot ser... No ens podem posar la vena als ulls en la que Xavi no era l'home de la porta en els inicis. Aleshores, això ho pots superar, tu, amb el temps. Però vull dir... I jo crec que s'ha superat amb escreix, eh? Però recordem...